Què tal? Molt bona tarda. Us saludem al programa L'Alcalde en directe de Constantí Ràdio i com cada últim dijous de mes ens acompanya avui l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, per fer el repàs a tots els temes de l'actualitat municipal d'aquestes darreres setmanes, d'aquest mes de febrer. Abans que res, com sempre, saludar a l'alcalde. Alcalde, què tal? Bona tarda.
Molt bona, què tal?
Gràcies per ser aquí una vegada més, eh? Alcalde, ha estat un mes intens, un mes complicat en molts aspectes, que avui, evidentment, centrarà en bona part d'aquest programa, a banda del que són les habituals preguntes que també doncs, algun col·laborador de l'emissora de la tertúlia dels dimecres ens ha deixat plantejades. Però, com dèiem, ho vam deixar el mes de gener, encara amb l'accident d'Iquoxe molt, molt recent, amb totes aquelles conseqüències, i encara també amb moltes preguntes, no?, a l'aire sobre com es va gestionar, sobre com es va fer la gestió d'aquell accident. Malauradament, doncs, hem hagut de patir un altre episodi aquests darrers dies, i en aquest cas sí que s'ha centrat aquí a Constantí, sobretot aquest tema dels protocols informatius i de coordinació. Aquest és un dels temes que avui, evidentment, plantejarem, alcalde, com no pot ser d'una altra manera, perquè, com dèiem, quan encara no ens havíem recuperat d'aquest ensurt, aquest passat 20 de febrer hem tingut una altra incidència important que ha afectat directament el nostre municipi. Els nostres oients ja saben el que va passar, però ho tornem a explicar, no? Aquest alerta del Placecat que s'activava el passat dijous al matí per una fuita de gas a Repsol, a la Pobla de Mafumet, i que, entre d'altres mesures, doncs, va decretar el confinament de l'Institut de Constantí. Tot això va desenvolupar i va desembocar en una sèrie d'inquietuds, de preguntes que es va fer la ciutadania de per què només s'havia decretat aquesta mesura i no el confinament de tota la ciutadania, si realment aquest gas doncs, podia ser potencialment tòxic. Com dèiem, les mesures i els protocols no han tornat a funcionar. Aquesta setmana hem pogut veure, alcalde, un article que ha sortit als diferents diaris del territori, el Diari de Tarragona i el Més també, signat per l'alcalde de Constantí, on feia referència, entre d'altres, a aquestes qüestions. Alcalde, un tema molt complex i que una vegada més ens ha afectat de molt a prop.
Sí, com bé deies, no, amb aquest article pues, es fa palès de pues, aquesta gestió i coordinació de les emergències que es fan directament des del centre d'emergències de Barcelona, no? Amb el conseqüent desconeixement del territori i dels municipis que estem al voltant dels polígons. I aquest va ser un dels principals factors, no, aquest dijous, amb aquesta fuita que va haver Repsol, en què per Twitter no, confinaven només a l'institut. No? Cosa inexplicable, quan teníem un mercat municipal al costat, tenim dos col·legis de primària davant, no, a apenas 10 metres, 15 metres, i la resta de la població també, lògicament. No? I pues, feien un altre cop pues, el que va passar, no, a l'anterior incident d'Iquoxe, pues, que els centres d'emergències, la comunicació i la informació pues, no funciona. No? És un desastre perquè es va crear més confusió amb la informació que es donava des del centre d'emergències que no amb el mateix incident en si mateix, que ara ja passats uns dies i analitzats els productes, i això ens diuen que va ser un fals positiu, no? Que era al final el tema del sulfúric, bueno, era una cosa que l'aparell medidor que, bueno, que s'havia mogut i havia creat un fals positiu que diuen els tècnics, no? I que per tant no era aquell fosfat tan perillós, no? que en principi deien a les xarxes socials i a les televisions i a les ràdios, no? Que des d'emergències van donar aquests dos productes inicials, pues finalment no, sembla ser que no hi eren. No? O almenys això ens ho transmeten precisament aquest matí que hem estat al Departament de Territori i Sostenibilitat per parlar d'aquest tema, ens ho transmeten des de la Direcció General del Departament. Però el que sí que va funcionar molt malament va ser la informació, no? Que és del que ens queixem i crec que és el que s'ha de canviar, no? I fer aquesta gestió de les emergències des d'aquí, des de l'edifici del 112, que creiem que està infravalorant, no? O sigui, hi ha un edifici enorme que fa poc que es va construir i que no se li està donant el rendiment que havia de tindre, no? I aquest matí també ens han confirmat ja que tot el Departament de Territori d'aquí de Tarragona pues, anirà ja a l'edifici del 112, amb tots els aparells tècnics, tots els mesuradors que tenen per fer ells les seves estadístiques i les seves correccions de les indústries, perquè al final sí que tenen directament, no? Cada segon saben perfectament què és el que cada empresa emeteix per les seves xemeneies i crec que el que fa falta sobretot és la comunicació, no? Que és el que de la majoria de gent es queixa.
Hi ha hagut moltes preguntes a l'aire, no?, al voltant d'aquests episodis i d'aquests greus incidents. Un d'ells, i també hi ha hagut informacions molt contradictòries, no?, al voltant de qui és, qui decideix quan han de sonar les sirenes, alcalde. Molta gent pensava, i fins i tot pensàvem, que era des del 112 on es decideix quan s'han d'activar aquestes sirenes. Realment, qui és qui decideix aquesta qüestió?
Això és des del Centre de Coordinació de Barcelona, directament des d'allà. Des d'aquí els equips d'emergències, bombers i Mossos d'Esquadra, pues, fan tota l'avaluació, l'anàlisi de la diagnosi de la situació i ho traslladen a Barcelona, i allà és on decideixen si han de sonar o no. Sí que és veritat que inicialment, quan es van instal·lar aquestes sirenes, no?, a tots els municipis, ens van instal·lar com un calaix amb un centre de comunicacions, amb Protecció Civil i amb la xarxa Rescat, que no funciona, i bé, aquest activador, aquest servidor, està en desús, no funciona. No funciona perquè es va instal·lar el seu dia, a l'inici de la instal·lació del Pla Seccat, no?, amb les sirenes que tenim a tot el territori, però és directament des de Barcelona. Això és el que volem, no?, que si es torni tot des d'aquí, que és qui coneix el territori, que és on tenim la videovigilància, que és on tenim tots els sensors, al Departament de Territori d'aquí a Tarragona, que està allà a la plaça dels Carros, doncs passaria a l'edifici del 112 i des d'allà doncs, fer una gestió directa, diguéssim, amb persones que són d'aquí del territori i, lògicament, amb tècnics, que tenim bons tècnics, no?, al Departament també de Territori. I crec que fent això i canviant els protocols de comunicació i d'informació, crec que s'avançarà molt. Crec que serà positiu. I el que sí que volem, i són alguna de les preguntes que hem passat al Parlament de Catalunya per tal que el conseller ens ho respongui, és quan efectivament es farà aquest canvi, no?, aquest canvi de gestionar-ho des del territori i que torni el Pla Seccat, que torni a ser el Pla Secta, no?, d'aquí d'exclusiu de Tarragona.
Com ara explica l'alcalde, aquests fets del 20 de febrer arribaran al ple del Parlament de Catalunya, no?, a través d'una sèrie de preguntes que ha registrat el grup parlamentari del Partit dels Socialistes, a través del Carlos Castillo. Com dèiem, amb aquest article que s'ha publicat aquesta setmana, l'alcalde també assumia la part de responsabilitat, no?, com a responsables públics i en aquest cas davant de la ciutadania que realment és la que pateix aquestes conseqüències i la que doncs, rep aquesta sensació d'incertesa i de descoordinació per tots els estaments. No? L'altre dia va tornar a ser una clara mostra, no? Fins i tot teníem aquest exemple de molts dels alumnes de l'escola Sencelles que estaven també anant d'excursió perquè era dijous gras a la Vila Romana de Sencelles. No? I evidentment la primera administració a la que truca el ciutadà és a l'Ajuntament.
La gent té la confiança amb l'Ajuntament, no? Que som els veïns que, no?, que donem el pas per representar-los i és qui ens dona la confiança. Nosaltres, lògicament, pues, ens sentim dolguts, oblidats també com a Ajuntament, no només l'Ajuntament de Constantí, parlo ja en nom d'ajuntaments també del voltant nostre que tenen aquesta sensació, no?, també de deixadeixa i d'oblit, no?, en el cas de les emergències. Jo crec que és important, no?, que és important que es modifiqui i que realment aquest accident que va haver a Coxe i el passat dijous aquí a la Repsol, pues que marquin el punt d'inflexió real i efectiu i que la gent vegi canvis, no?, canvis en aquest sentit, perquè els mateixos ajuntaments, ja et dic, ens sentim oblidats, no?, i al final som els últims també, que ens centrem en la mateixa hora que la ciutadania, pràcticament, no?, i això no pot ser perquè som els representants i els ciutadans ens donen la seva confiança per poder tots aquests passos, doncs, diguéssim, poder-los donar des de l'Ajuntament, no?, informar directament des de l'Ajuntament. Perquè segurament si ho haguéssim fet des d'aquí, doncs el confinament aquest que vam fer de l'Institut doncs no hagués passat, no? O tantíssimes coses, no? També recordo, no?, que havia un tuit de Protecció Civil que deia que et recomana no estar a l'exterior. Això què vol dir? Que et recomana no estar a l'exterior, què vol dir? Que és un confinament. Si és un confinament, haurien de sonar les alarmes, no? Perquè no van sonar. Crec que és un cúmul de despropòsits i crec que la mateixa, tant la població com les administracions locals no tenim prou formació i prou informació, no?, per poder traslladar totes aquestes emergències, no? Si ja de primeres ja ens arriba malament, no? Informacions contradictòries, tard, no? Jo crec que recordava, vaig trucar a primera hora del matí per el tema de les olors, al 112, com a ciutadà primer, i pràcticament no van fer cas, no? Al cap d'una estona vaig tornar a trucar ja identificant-me, no? com a alcalde de Constantí, i em van respondre pues, a les 10:30 del matí, no? Quan ja havíem trucat a les 8 i poc del matí. Crec que tot això s'ha de polir i molt, no? Perquè si no és que estem pràcticament venuts.
En relació a tot aquest tema dels protocols informatius i del que cal fer, de com cal informar i de quines són les mesures a prendre, en aquestes reunions que s'han fet entre els diferents alcaldes del territori amb el conseller d'Interior, no sé si se n'ha parlat, m'imagino que sí.
Sí,
i quina és la resposta que reben des del conseller d'Interior en aquest cas?
Bueno, en principi només són paraules. De moment no hem vist, no? Cap pas real. En principi tot són paraules i esperem que es tradueixin aviat, no? Perquè, com ja et dic, no? Vam tindre el greu accident d'Icoxe i dijous passat ja vam tindre un altre amb el tema de les pudors, no? O sigui que esperem que més aviat que tard ens fiquin solució i així ho batallarem, no? De fet, un dels motius en què entrem aquestes preguntes al Parlament és perquè el conseller també, escolta, que es vegi una mica també pressionant, no? Que faci la feina i la faci ràpid i bé. Aquest és l'objectiu.
Per exemple, aquests dies hem pogut llegir informacions en relació a que, per exemple, l'Ajuntament de Tarragona, en reunions que ha fet amb diverses associacions de veïns, ha determinat que es farien sessions informatives i un pla de formació i de comunicació cap a la ciutadania en emergències químiques. No sé si des de l'Ajuntament de Constantí també es planteja aquesta possibilitat, perquè crec que de cara a la ciutadania i amb aquest grau de sensibilització que existeix ara després de tot el que ha passat seria una mesura força adient també.
Sí, el que sí que creiem és que ha de ser una política d'informació i de formació a la ciutadania, però general de tots els municipis que tenim polígons químics, no? No crec que cada ajuntament hagi de fer la seva batalla per la seva banda, perquè al final som tot el territori els que estem, no? Amb aquest risc a causa de les empreses de la indústria química. Crec que s'hauria de fer una política, qui és competent, que és la Generalitat, no? de cursos de formació, d'informació, de fer simulacres, etc. Però amb una política general al territori. No que cada ajuntament vagi fent la seva, no? Perquè al final el que es crea és desconfiança i que cadascú faci la seva i al final que no hi hagi un lideratge, no? Aquí al territori. I passa el mateix, no? un exemple molt clar també, amb els estudis de la qualitat de l'aire. No? Creiem que cada ajuntament, si fa el seu estudi amb metodologies diferents, independents, doncs no serveix de res. No serveix de res. El que cal és fer una política i fer un planejament, fer un pla d'anàlisi, que de fet la Generalitat ja fa, no? Tots aquests supervisió dels productes químics i de les emissions i de les emissions i de tots els compostos, ja fan estudis. Pues potser és l'hora que aquesta taula de qualitat de l'aire, que va començar el 2015, pues es posi les piles i es faci realment un treball efectiu i que es traslladi tota la informació a la població. No? Al final jo crec que és el que dona seguretat i confiança a la gent.
En relació a la taula de la qualitat de l'aire, com ara l'alcalde deia textualment, no? Que es posi les piles. No? Una mica la sensació de... a peu de carrer és que aquesta taula de la qualitat de l'aire no ha servit pràcticament per res, no? Recordo que fins i tot a través de la plataforma Cellnet s'han registrat preguntes al Parlament i hi ha hagut compromisos fins i tot del Parlament de que hi hauria canvis legislatius que s'aplicarien, fins i tot hi ha hagut compromís del Parlament de tirar endavant aquests estudis de la qualitat de l'aire i res de res, no? No sé, alcalde, perquè hi ha municipis que ja arrel del que ha passat doncs veuen que la Generalitat doncs poca cosa està fent i estan doncs decidint tirar endavant aquests estudis de la qualitat de l'aire. Això que ha passat, alcalde, no sé si canvia la perspectiva de com ha de fer.
Bueno, jo, com deia abans, no, avui mateix, aquest matí, hem tingut reunió al Departament de Territori i hem tractat alguns d'aquests temes, no? I crec que sí que realment, de moment, el que ens traslladen són tot paraules, però sabem que estan treballant i sabem i esperem que aviat ens puguin ja començar a donar passos, no? en aquests sentits. Perquè ja et dic, molta de la feina la fan, no? El tema dels estudis de qualitat de l'aire ens consta, perquè així ens ho expliquen i així sempre ens ho han ensenyat, no? de que tenen un control. En un control i es fan els controls exactament quan toca, etc. Però el que falta és això, no? És traslladar-ho a la gent també, no? I els estudis en profunditat i intentar també amb Europa, no? Que és qui també té les lleis de contaminació i que ara està molt a sobre de tot el tema de sostenibilitat i de la contaminació, pues, també de reunir-nos també amb ells i tindre la possibilitat també, pues, de segons quins productes poder rebaixar el límit i tindre una legislació encara més clara, no? Mm. El problema també moltes vegades és que és complex, no? Tota la legislació que té a veure amb les indústries químiques i les emissions. Crec que s'ha de treballar molt i queda molt recorregut per fer, però crec que aquest accident de Iqoxe sí que és veritat que ha de marcar un punt d'inflexió i veritablement que es vegi un canvi i que sigui lògicament a millor.
Els fets que ara explicàvem i que han centrat aquesta primera part del programa del 20 de febrer arribaven tot just el dia després d'aquesta jornada de vaga i de manifestació, no?, que es va fer a Tarragona en relació a la indústria química, reclamant més seguretat, més coordinació i més informació. I també en aquest article que comentàvem, alcalde, que s'ha publicat aquesta setmana, feia un toc d'atenció a la poca participació que hi va haver per part de la ciutadania, no? Aquesta poca implicació amb aquestes només més de 2.000, però gairebé no va arribar ni a les 3.000 persones, sí, sí, no? Sí, que van anar a aquesta manifestació. Recordo que des de l'Ajuntament de Constantí es va fins i tot posar un autobús perquè qui volgués pogués assistir, des de molts ajuntaments
gratuït,
es va fer.
Sí, sí, que la gent pugui...
I finalment, de manera sorprenent, perquè és un tema que tothom m'ha dit que realment, doncs, ha remogut, doncs, moltes consciències, va sorprendre, no?, aquesta poca participació.
Molt, molt, sí, perquè, a veure, és un tema molt important, no?, i després de tot el que va passar, com un veí de Torreforta a casa seva, no?, pugui volar una planxa durant 2,5 quilòmetres i faci tot aquest mal que va fer, i que de mig milió d'habitants, no?, que hi ha al Camp de Tarragona, que només fossin 2.000 o 2.000 i pico, o 3.000, no?, com a molt, que vagin sortir amb aquesta manifestació, pues diu molt, no?, diu molt del que està passant avui en dia a la societat, no?, pràcticament, que cada vegada una societat més individualista i que no lluita, no?, en un col·lectiu per millorar les coses, no? Al final, els polítics, si no, també no es veuen una mica pressionats i una mica, diguéssim, amb moltes demandes, no?, de fer coses, però lògicament, pues, són persones i pues, a vegades s'adormen, pues, o s'acostumen, o digue-li com vulguis, no?, però crec que el polític ha de tindre sempre una persona o veïns, no?, en el nostre cas, no?, en altres és diferent perquè en una administració local cada dia estàs al carrer i cada dia te traslladen, no?, totes les millores i suggeriments i errors, no?, que pots cometre. Tu cada dia ho tens, no?, perquè a nosaltres ens agrada estar cada dia al carrer i cada dia ho sabem i ens alegrem, que la gent ens ho faci saber, perquè és l'única manera, com deia abans, de millorar i de fer-ho cada vegada millor, no? Pues a nivell d'administracions supramunicipals, com pot ser la Generalitat, inclús l'EQT i empreses químiques, pues també els hem de pressionar i també hem de tindre també aquest sentiment de que escolta, que aquí vivim gent i sí que estem d'acord amb la indústria química i tant, només faltaria, la indústria química és progrés i són llocs de treball, però també necessitem una seguretat i necessitem també millores, no?, al territori, i que només hagi sortit al carrer, pues, 2.000 o 3.000 persones, pues, ens genera, no?, pues, certa també tristor, no?
Bé, recordem, aquest tema del 20 de febrer que arribarà al Parlament de Catalunya, que es debatrà tot el que va passar a Constantí, totes aquestes preguntes que han quedat sense resposta, no?, de per què es van decretar segons quines mesures i per què no unes altres, i per què no es va informar, doncs, en aquest cas a l'administració, a l'Ajuntament de Constantí, de la situació, i les informacions eren molt contradictòries. Tot això, diríem que arribarà al Parlament i a veure quina és la resposta, no?
Inclús el tema dels productes, no?, que de paraula sí que ens han dit, no?, que va ser un fals positiu del fosgen aquest, que és un compost que és tòxic, diuen que va ser un fals positiu de l'aparell de mesurament, pues que ens ho expliquin bé amb documentació i quins límits van ser i quin és el màxim permès, per tindre d'altres també tota la informació verídica, no?, que com dic, aquest matí ens ho han explicat de veu, però volem també que sigui amb documents.
Bé, sobre aquest tema, alcalde, no sé si vol afegir alguna cosa més del tema de la seguretat, de la informació i tot aquest
tema. Bé, simplement pot ser que traslladar, no?, als veïns i veïnes que des de l'Ajuntament és un tema que tenim molt sensible, no? Lògicament, nosaltres també vivim aquí i ho patim, no?, el mateix, igual que qualsevol ciutadà d'aquí de Constantí, i que per nosaltres és un tema cabdal, important, i que treballem cada dia des de les diferents regidories i jo mateix com a alcalde, no? És un tema que ens importa i molt, i crec que ha de primar la seguretat per sobre de tot, lògicament. i que estiguin confiats, encara que sabem que el centre d'emergències pues, dona informacions difoses i moltes vegades equivocades. Des de l'Ajuntament intentem sempre estar informats de tot i de diferents canals, intentar fer la nostra valoració també, la nostra anàlisi, i traslladem a la ciutadania pues, tota la informació que veiem que és real. No? Mm-hmm. Així que oferir no, aquesta confiança a la gent i continuar treballant, que no queda una altra. No?
Mm-hmm. Bé, respecte a aquest tema, ho deixaríem aquí i també, evidentment, aquests dies, en relació a coses que preocupen, hi ha una situació que també avui hem de comentar, que és el tema del coronavirus. No? Mm-hmm. Ara que l'alcalde explica que l'Ajuntament mm-hmm. també ha d'estar informat en aquest sentit, uh-huh. que dels temes que preocupen a la ciutadania, aquests dies també s'han detectat els primers casos positius d'aquesta uh-huh. malaltia a Catalunya. S'ha activat el protocol d'alerta que m'imagino que en aquest cas, alcalde, el que s'ha de fer és no fomentar l'alarmisme, no?, davant d'aquesta situació.
Sí, això és lo inicial, no? O sigui, no ser alarmistes ni ser amb un tema que és sensible, no?, a la ciutadania, perquè avui en dia ja veiem que el món està canviant, no?, amb el tema de les xarxes socials i les comunicacions, diguéssim, en temps real. I clar, crear una falsa alarma pues, pot generar més problemes que no solucions realment al problema principal, no?, que és el d'aquest virus. Sobretot calma a tothom i bueno, esperar les informacions pues, tant de Salut Pública de la Generalitat com del Ministeri de Sanitat i seguir els protocols corresponents i sobretot tranquil·litat, no? Tranquil·litat que de moment aquí a la zona de Tarragona pues, bueno, van sortint falsos, diguéssim, falsos positius, no? I creiem que de moment tranquil·litat a tothom i sobretot això, no? Pues, si que mantindre les mesures preventives pues, no, que es poden tenir en qualsevol grip comú, diguéssim, i sobretot tranquil·litat, no? No crear l'alarma social, que a vegades entres a les xarxes socials, no? I fas garrifar, no?, segons quines afirmacions.
Mm-hmm. Molt bé, anem amb més qüestions, alcalde, perquè aquests dies, aquesta setmana passada, vam poder veure també l'inici de les obres d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic al Polígon Industrial de Constantí, del PP10, un projecte que preveu urbanitzar i desenvolupar aquests terrenys ubicats a la tercera fase del polígon industrial. Aquest és un projecte que fa temps que està sobre la taula, que doncs, ha passat per diverses qüestions a la seva tramitació urbanística, des de fa anys, ja diríem, i que evidentment és una notícia molt positiva, sobretot perquè hi ha importants empreses que estan interessades en instal·lar-se en aquesta zona.
Sí, a veure, és una de les nostres prioritats, no?, el crear nova inversió, que vinguin empreses potents i que no siguin contaminants, sobretot, en aquest cas seran empreses logístiques, per lo que estem molt, molt contents, i això, no?, crear inversió, crear nous llocs de treball, paral·lelament amb l'escola d'adults de l'Ajuntament pues, també fem molts cursos encaminats, no?, amb això, no?, pues, amb temes de carnets de carretillers, de plataformes elevadores, d'administratius, de logística, per tal que els saturats que tenim a Constantí pues, es vagin actualitzant i que en un futur, amb aquestes noves inversions, pues, puguin trobar lloc de treball. No? Contents perquè és un projecte, no?, aquest pla parcial, el PP10, anomenat, nosaltres l'anomenem de IOSA, ja sigui una realitat, no? De fet, ja estan les màquines treballant i esperem que cap a l'estiu ja estigui l'organització feta i, bueno, i a l'estiu podem donar a conèixer ja l'empresa que vindrà i començar a treballar amb conjuntament amb l'empresa perquè a través de les subvencions que donem de l'Ajuntament també per la contractació d'aturats pues, gent de Constantí que està aturada pues, pugui treballar.
Hi ha un altre pla parcial també al polígon en tràmit, no? Aquest bueno, és el de Tradilo, crec, no?
Sí, tenim diversos. Aquest és el PP10 que ja està en marxa. Tenim el de Tradilo, que justament també ara hem aprovat també ja l'inici del projecte d'urbanització. És a dir, que esperem que també durant aquest any o inicis, com a molt tard de l'any que ve, es pugui també començar ja a veure-li ja al final del túnel i en breu pugui també iniciar-se les obres, diguéssim, que també crearà pues, més inversió i més llocs de treball, però també treballant amb altres projectes, no? Projectes com pot ser ara que el govern de Madrid pues, va canviar tota la normativa per el que té a veure amb la instal·lació de parcs fotovoltaics, pues, també mirant possibilitats de poder instal·lar el nostre polígon pues, també un parc fotovoltaic important, amb bastants quilowatts que puguin subministrar al polígon, inclús part d'aquí del nucli, pues, llum que sigui 100% sostenible, no? en aquest cas fotovoltaica. I a més, no? També tenim un altre pla parcial també a l'entrada del polígon per la carretera de la Selva, on també ens agradaria començar-lo a treballar, perquè en un futur pues, també hi hagi aquesta inversió i aquesta... Bueno, intentar fomentar això, no? Pues, que és el principal problema, no? Que és el tema del treball, no? Per la gent, pues, intentar que noves inversions puguin vindre a Constantí i que generin els llocs de treball, no? També estem amb una altra plada parcial també a les Gavarres, a la part, diguéssim, de darrere de les Gavarres, que allà sí que és un pla parcial molt important, amb molts metres de construcció de naus. Dic de memòria, amb xifres molt orientatives, però vaja, allà tenim previst poder fer una nau important de pràcticament 65.000 metres quadrats, només de nau, que seria una empresa de logística també important, potent, no? Multinacional, pues que també segurament portarà molts llocs de treball, no? Aquest encara està més en una fase més inicial, però bueno, creiem que en un futur també podria ser positiu.
El tema de la zona de les Gavarres dintre del que és el terme Constantí.
Sí, Constantí. Diguéssim que a nosaltres ens toca el parc dels cines de les Gavarres cap enrere, amb tota la finca ja fins a arribar, diguéssim, a tallar la meitat de la pista de l'aeroport, pues allà quedaria una zona també industrial que seria potent, no? per lo mateix, no? per crear inversió, llocs de treball, feina i al final progrés, no? Que és el que tothom volem.
Doncs el polígon de Constantí que va creixent, que també aquesta és una de les grans apostes, no? del govern municipal, no? La reactivació i l'impuls. També hi havia un altre projecte que era el de la millora dels accessos amb aquelles rotondes, alcalde. Això sí. Com, en quina fase està?
Bueno, això, clar, depèn. Nosaltres ja vam signar el conveni amb el conseller de territori, el propietari del PP10, que és Iosa, i amb els diferents sectors del polígon. Ho vam signar el 2017. Clar, aquí era un projecte d'unes rotondes en forma de diamant, que en un inici eren 6 milions d'euros, el que costava tota la construcció. Després la Generalitat ho va rebaixar, perquè veia que amb la crisi era insostenible fer aquest enllaç. I ara, inicialment, amb el conveni que van signar, tenen un plaç de, crec que els hi queda un any i mig, aproximadament, per poder fer aquesta rotonda, que l'ha de fer la Generalitat, perquè els propietaris ja d'aquests plans parcials que ja s'estan desenvolupant ja han fet l'aportació, no? L'aval, diguéssim, a la Generalitat, i en principi farien una rotonda només a peu, a superfície, diguéssim. Una rotonda que costa aproximadament uns 300.000 euros per donar un millor accés al polígon, no? Perquè ara tenim allà un CEDA, un stop, i és... El trànsit de camions i de mercaderies, pues, és complex, no? Esperem que, clar, depèn de la Generalitat ja. Tota l'administració, els tràmits i la burocràcia ja està feta i depèn d'ells ja que es posin a fer-lo, no?
Bé, com dèiem, teníem també preguntes d'alguns dels nostres col·laboradors aquí a Constantí Ràdio, en aquest cas de la gent de la tertúlia dels dimecres, Converses de Cafè, que ens ha deixat alguna pregunta també per l'alcalde.
Hola, Òscar, bona tarda. Mira, sóc Fariñas. En primer lloc, donar-te les gràcies i afortunadament aquella parada ja està. Però ara, i continuem tinguent un altre problema, i diu, a veure si anem pensant en la que està a la sortida de Tarragona, anant cap a Tarragona, allò havíem de pensar alguna cosa, perquè abans la teníem a la part de l'altre costat i ara la tenim aquí el problema. Haurem de pensar alguna cosa. Vale, vinga, gràcies.
Per la gent que ens escolta, ell parla del canvi de parada d'autobús, a la parada d'autobús que ve des de Tarragona fins a Constantí, que estava al carrer Major 118, i que des de fa un parell de setmanes doncs, aquesta parada ha desaparegut, i ara la trobem una mica més cap a baix, al carrer Josep Maria de Sagarra, sobretot perquè allí era un tap important de congestió de vehicles cada vegada que l'autobús feia aquella parada. Aquest canvi només és operatiu, com dèiem, per la línia que ve des de Tarragona. Ara, clar, Fariñas planteja que també es canvi la de davant, la que hi ha en direcció de Constantí a
Tarragona. Sí, tot és estudiar-ho i analitzar-ho, i jo ara prenc nota i ho passaré als tècnics també, que li facin una ullada a la proposta, perquè igual que aquesta modificació, no, que hem fet d'aquesta parada del carrer Major 118, no, en sentit Tarragona-Constantí, va ser una proposta que ens va fer des del Senat, de la gent gran de Constantí, i bueno, després de molt de treballar, perquè depèn de transports públics de la Generalitat, no depèn de l'Ajuntament, pues, i de l'empresa, clar, adjudicatària de la concessió, pues, després de treballar-ho molt i moltes reunions i moltes visites, pues, finalment ja s'ha pogut fer realitat, no? I així, pues, agrair-li també que ho agraeixi, no? Valgui la redundància, que agraeixi, no? Pues aquesta proposta que ens va fer, i nosaltres la vam veure amb bons ulls, i ha sigut efectiva, no? Igual que d'altres, no, que s'han fet des del Senat, però que també són més complexes, no? Com és el famós Teatre Auditori, no? Que també el Senat i el Consell dels Infants, no, ho van comentar. Però bueno, jo sempre dic el mateix, no, que l'estructura que tenim ara mateix, no, a febrer del 2020, l'estructura que hi ha ara de formigó es va acabar a l'abril del 2011. I clar, des de l'abril del 2011 fins al juliol del 2015 que vam entrar en altres, no vam ficar ni una sola totxana, no? I que ens vinguin ara dient altres que fem, no, amb el Teatre Auditori, jo crec que és que, bueno, el que he dit sempre, no, que estava mal planificat, sense una planificació econòmica, i es va començar a córrer cuita, eleccions, totes aquestes coses, no, que han passat altres municipis també, no, aeroports que no tenen avions, parades d'AVE que no tenen, no, passatgers, pues, desgraciadament, el que ha passat a alguns llocs, no, d'aquí d'Espanya, no? Nosaltres sempre ho diem, no, que és un projecte que nosaltres com a Teatre Auditori no el veiem perquè no creiem que sigui amb aquesta dimensió operativa. Creiem que, i això estem fent, no, fem moltes reunions amb els portaveus de la resta de grups municipals per tal de poder o veure la possibilitat de reconvertir-ho en un centre cultural polivalent o en un centre cívic, no, per donar-li més vida, que no sigui exclusivament un Teatre Auditori. I hi ha l'escola de música, no? Que això sí que ho deien als primers documents, però creiem que a part ha de ser més servible, no? per la gent. I portem ja algunes reunions amb els regidors per tal de veure com podem fer-ho per modificar-ho, modificar els plànols, modificar la distribució i bueno, que en un futur, pues, es pugui tirar endavant, no? Però ja et dic, estem en una fase principal de diagnosi, de xerrar entre els portaveus dels dos grups que tenim a l'oposició, i bé, com deia, és una proposta també del Senat que és més complexa, no, que aquesta de la parada d'autobús, no? Però que lògicament que l'estem treballant també i estem tenint reunions amb ells i per donar-li una solució, no? Una solució que és complexa perquè falten quasi 3 milions i mig d'euros per aquella obra, i clar, lògicament 3 milions i mig d'euros que l'Ajuntament no en té.
Parlàvem de que aquestes propostes que arriben des del Senat de la gent gran, aquest òrgan consultiu, no, i de participació ciutadana, que també, doncs, recull, els senadors també recullen propostes que els hi planteja la gent del carrer, no, i que, doncs, arriben d'aquesta manera a l'Ajuntament, i alguna d'aquestes, doncs, es solucionen, com és el cas de la parada d'autobús i d'aquest canvi. En aquest sentit, i com a eina de participació ciutadana, aquesta setmana, alcalde, també hem pogut veure la notícia de que aquesta aplicació per telèfons mòbils que es va posar en marxa ara fa 2 anys, Viu Més Constantí, ja ha superat el miler de descàrregues. També una notícia important, no? El fet de que, doncs, ja hi hagi més de 1.000 persones que disposin d'aquesta aplicació amb tot el que comporta, no? Perquè aquesta és una eina que facilita també, no, la interacció amb la ciutadania a través d'aquesta possibilitat de plantejar les incidències.
Sí, molt contents, no? Molt contents per la resposta ciutadana, perquè, bueno, solucionem incidències, estan informats, els hi arriben les notificacions, calendari d'actes, etc. I contents, no? Perquè va ser un projecte que vam iniciar fa 2 anys, o 3 com a molt, i bueno, el número de descàrregues, pues, ho veiem, no? que ha tingut força bona recepció per part de la gent, no? I, bueno, sobretot destacar, no, el tema d'incidències, no, que pots enviar un vídeo o una foto, localitzar-la, la incidència, concretament en un punt, i això facilita molt la feina, no, a l'Ajuntament, encara que he de dir també que, lògicament, hi ha incidències que són més ràpides o senzilles de solucionar que d'altres, no? I altres són més complexes i porten més temps. I contents, la veritat que contents i continuar pues, potenciant-la, no? Potenciant-la així encara estudiant també a veure si podem ficar algun servei més, alguna coseta més, i seguim aquesta línia, no? Perquè és una eina més que té la ciutadania per tal de contactar directament amb l'Ajuntament.
Tindrem temps de parlar d'aquest tema, però recordar que la propera setmana ja ha previst l'alcalde una reunió, una trobada amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el seu dia ja vam parlar, no?, de tota aquesta problemàtica de les esquerdes als habitatges del grup Sencelles. I sembla ser que ja aquest dimecres doncs, es signarà un document de, com a mínim declaratori de la voluntat de tirar endavant aquestes mesures per solucionar aquest problema que fa tants anys afecta aquests habitatges.
Sí, després de batallar-ho molt també, és un tema molt complex i agrair sobretot el tracte, no? En primer lloc de l'Agència de l'Habitatge i del Departament, no? També, perquè sempre que hem anat i ens han atès molt bé, ficant totes les solucions i sempre ajudant a l'Ajuntament. I he de dir de primeres que molt agraït, no? Molt agraït amb ells, perquè a més amb una qualitat humana molt gran i crec que van vindre aquí inclús a veure in situ, tant polítics com tècnics de la Generalitat. O sigui que jo molt, molt satisfet, no?, amb la resposta que hem tingut. Per fi aquest dimecres, pues, de la setmana que ve, pues, signarem aquest acord d'intencions, no?, per tal de que el Departament de Territori i l'Agència de l'Habitatge pues, treballem conjuntament i amb els veïns també, Ajuntament, Generalitat i els veïns, per tal de fer una reparació urgent, sobretot amb les escales que tenen més prioritat, no?, que tenen més urgència, no? Per tant, nosaltres ja vam fer el pas a finals de l'any passat, al final del 2019, afegint els pressupostos de l'Ajuntament per aquest 2020 una partida per mirar que una empresa de tècnics ajudessin a constituir totes les comunitats de veïns d'aquestes escales, perquè és el pas inicial per poder actuar i per poder també buscar un finançament per poder fer les obres. I aquest pas ja el vam fer, ja tenim el pressupost aprovat definitivament. Avui mateix hem fet ja la mesa de contractació per tal del concurs públic, per tal d'aquesta empresa de tècnics sigui ja l'escollida, diguéssim. I veiem ja pues, que la cosa comença ja, l'engranatge comença a funcionar i satisfets, no? I esperem que aquest engranatge que comença a funcionar realment pues, ja es tradueixi també en unes obres i en la satisfacció futura dels veïns.
Al principi, als primers moments es va parlar d'una quantitat molt, molt important que després es va rebaixar una mica. Aquí m'imagino que aquest acord d'intencions comportarà una inversió econòmica també per part de, en aquest cas, de l'Agència de l'Habitatge. També suposo que hi ha previst informar els veïns de quines seran les actuacions, fer una trobada informativa.
Sí. La intenció és primer actuar amb aquelles escales que estan pitjor, no? Que hem vist moltes fotos a les xarxes socials, pues amb aquestes que estan pitjor, que tenen un potencial perill, pues actua per solucionar-ho i, per tant, pues actua primer amb aquestes, amb la constitució de les comunitats, inscriure-les als registres, etc. I fer una reunió conjunta amb aquestes escales, Generalitat, Ajuntament i els veïns. No? Actuar amb aquestes 5 o 6 escales, principalment, i després, una vegada que estiguin resoltes aquestes, pues continuar amb les que estiguin pitjors, ja traient amb aquestes, no? Que ja serà, ja no és un perill imminent, diguéssim, no? Per tant, content i espero que ja pues, es vagi veient una solució.
Com dèiem, això doncs serà dimecres i en el proper programa tindrem temps de valorar, no?, aquest acord d'intencions que es signarà aquesta setmana vinent. Estem ja, alcalde, en els últims minuts del programa. També hem de parlar, evidentment, de temes més festius, no?, del tema cultural i festiu, perquè hem tingut uns caps de setmana que l'activitat cultural i festiva ha estat important. D'una banda, el cap de setmana passat amb els Tres Tombs, que un any més va ser tot un èxit de participació, i també de cara a aquest proper cap de setmana amb els actes centrals de Carnaval, que per les dades que tenim d'inscripció i de participació també es preveu que hi haurà una gran participació de la gent. Per tant, aquesta iniciativa de fer un cap de setmana després que les grans ciutats com Tarragona i Reus està donant els seus fruits.
Sí, a més ens consta això, no?, que ja s'han inscrit moltes comparses, sobretot de Tarragona, i d'aquí de Constantí, però d'aquestes que surten a Tarragona, que són molt espectaculars, i crec que serà molt xulo, i crec que hi animo la gent des d'aquí a que dissabte pues, hi participin i surtin al carrer, i a més si fa bon dia, pues, perfecte, no? Perquè serà cada any pues, una mica millor, no? I fer-la més gran. Així que animo a tothom a que surti, que surtin disfressats i que després vinguin al pavelló, que tenim els Tarraco Surfers, i crec que serà un dia per gaudir, no? I per desconnectar també de la quotidianitat del dia a dia, dels problemes, i que la gent pues, pugui també gaudir, no?
I els Tres Tombs, que també van ser un gran èxit la setmana passada.
Sí, sí, ja més va fer molt bon dia, molt bona organització per part del Cercle, i agrair-los, no? Agrair-los pues, a aquesta organització, a tota la gent que col·labora, que participa, perquè sigui un gran dia, no? I ja veiem, no?, que hi ha molta gent de fora, i és molt important, no? La imatge que donem de Constantí en fora pues, és important, i crec que la gent se'n va amb una bona sensació, i que veu que Constantí no és el Constantí que a vegades han sentit parlar, no? Sinó que és un poble bonic i que és un poble agradable i que és un poble amb gent que fa moltíssimes coses, no? Amb unes entitats i unes associacions que no paren de fer actes, tant culturals com esportius, com de tot tipus, no? I crec que és d'agrair, que és d'agrair que tenim ciutadans i entitats que fan molt bona feina, i des de l'Ajuntament el que hem de fer és això, no? Recolzar-los i col·laborar amb ells perquè aquesta feina pues, cada dia sigui encara millor, i cada any pues, anem adquirint aquest grau ja d'excel·lència. No?
Molt bé, doncs alcalde, anirem arribant al final. No sé si per acabar vol afegir alguna cosa més.
Bueno, simplement això, no? Pues que animar la gent que aquest cap de setmana pues, que celebrem el carnaval amb la rua, que vindrà molta gent de fora, pues, que gaudeixin i que participin, i que això, no?, que ens oblidem una mica, no?, per un dia dels problemes diaris, i que tothom això, no?, pues col·labori.
Molt bé, doncs avui arribem fins aquí a aquest programa L'Alcalde en Directe. Una vegada més ens ha acompanyat l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, per repassar tota l'actualitat municipal d'aquestes darreres setmanes. Ja l'emplacem a la propera cita, que serà, com sempre, l'últim dijous del mes de març. Alcalde, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. I que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.